COPE Menorca.
Estar informado.
Molt bon dia, Menorca, a les 12:20 i comença el magazín de Sa Ràdio Menorquina dins Herrera en Copé. Com sempre, rebeu tots una cordial salutació de Miquel Àngel Pons en nom d'Es que fa impossible aquest test de ràdio. Com cada divendres, mos allargarem fins les dues, perquè ja sabeu que a la 1:33 tenim el mirall de l'Església amb Antoni Fullana i el seu equip de col·laboradors. Nosaltres abans, però, tenim més coses, ses seccions habituals. D'aquí uns momentets mos interessarem per ses pel·lícules i òperes que podrem veure i escoltar en els cinemes del Canal Salat de Ciutat Vella. En Paco Pérez mos ratllarà de l'actualitat esportiva de la Unió Esportiva de Mó. Tindrem les cançonetes d'en Ben Marques, que avui ben convidat. Me sembla que vindrà Nedo de moments avui, a veure quina cançó mos du. I després tindrem la tertúlia de cada setmana. Feim una petita pausa i tot d'una monanam cap a cine.
¿Buscas renovar tu coche? Ven a OK Cars y ahórrate hasta un 45% en la compra de tu coche casi nuevo. Tenemos más de 30 modelos diferentes, con muy pocos kilómetros y decenas de extras incluidos en el precio. Visítanos en OK Cars Mahón y también en Ciudadela. OKCars.es, tu concesionario multimarca.
Hi ha gent que ho dona tot. Alguns només en donen la meitat. Uns altres no donen res.
Però on és la bateria?
A la teva propera declaració de la renda, millor dues. Si marques les dues caselles d'assignació solidària, ho donaràs tot per ajudar a més. Millor dues. És un missatge de Càritas.
Passió pel cinema. Espai patrocinat per Cinemes Canal Salat.
Com cada setmana, mos interessant per les pel·lícules que veurem aquest dia en els cinemes del Canal Salat de Ciutadella. Jaume Veians, molt bon dia.
Molt bon dia.
També saludem en Andreu Torres. Andreu, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè després d'aquí una estona xerrarem d'òpera que veurem aquest dia. Molt bé. Primera pel·lícula.
Sí, la primera és una pel·lícula italiana. Fa poc xerràvem que el cine italià no té gaire resó de so, fèiem Locas d'Alegria. Ara, després de quasi un mes, entrem una divertidíssima comèdia protagonitzada per el conegut còmic italià Checco Zalone. Aquí no m'ho sona, però allà té molt d'èxit. I conta com si li canvia la vida un funcionari de províncies que ha fet feina durant 15 anys fins que l'estat decideix llevar les províncies i ell, lògicament, queda sense feina. Això l'obliga a anar a Noruega a cercar feina, allà troba una feina i la vida a Noruega mos depararà bueno, infinitat d'anècdotes que demostren que la vida al nord d'Europa és bastant diferent que la del sud. És una pel·lícula que ha batut rècords de taquilla italiana a Itàlia, és la pel·lícula més taquillera de la història del cine italià i durant el 2016 ha superat tots els grans èxits americans.
Totes aquestes pel·lícules que confronten una regió d'un país amb un altre o un país amb un altre són bastant divertides.
Sí, aquí tenim un exemple, fa poc van fer Perdiendo el Norte, l'any passat, si no record malament, i també va tenir molt d'èxit i era, la veritat és que, molt divertida.
Molt bé.
¿Metes pasta?
Sí.
¿Enciendes fuego? 30 minutos.
Y un cambio la hervía, mira qué tonto.
Un italiano en Noruega, és de les primeres pel·lícules que comentam, i una altra de nova, El Círculo.
El Círculo, una pel·lícula totalment diferent. És un thriller sobre temes tan actuals com informàtica, internet, redes socials. Està protagonitzada per Emma Watson i Tom Hanks, dos grans artistes, i la protagonista és contractada per treballar al Círculo, que és una gran empresa d'internet, de les més importants del món, i que a través d'un innovador sistema informàtic o un sistema operatiu aconsegueix unificar dades de tots els usuaris. A partir d'aquí, tota una trama que és en realitat una pel·lícula d'acció.
Pues això ja ho tenim, ja sí, s'està, sap tot el que feim nosaltres.
Sí, ja està tot inventat.
Vale, però està molt de moda, i més aquests dies, amb això que han tingut de WannaCry i tot això. Sí, sí.
¿Os gusta compartir?
¡Compartirlo es todo!
Lo veremos todo.
Lo vemos todo, sí, sí. Alien Covenant. Què tal funciona aquesta?
Bueno, ara no funciona res gairebé perquè ja hem comentat moltes vegades que
aquesta època de maig
i juny la gent no està per anar al cine. Però bueno, la gent que ha vingut a veure-la troba que és una gran entrega, que et sobtava entrega de la sèrie Alien, i tothom surt bastant content. És una pel·lícula amb molta acció, sobretot la part final és espectacular, i té un gran Michael Fassbinder que fa un paperàs.
Esto es trigo. ¿Qué opciones hay de encontrar vegetación humana tan lejos de la Tierra?
¿Quién lo plantaría?
I encara continuem amb Z, La ciutat perdida.
La ciutat perdida, ja comentàvem la setmana passada que es tracta d'una gran pel·lícula d'aventures, a més basada en un fet real, com és a principis del segle XX, a Europa es creia que encara existia una ciutat perduda en l'Amazones, i aquesta pel·lícula va sobre l'expedició que l'inglès Percy Fawcett va organitzar per descobrir-la.
Usted es el explorador. Deme la mano.
Quiero encontrar una ciudad perdida.
Un italiano en Noruega, El Círculo, Alien, Covenant i Z, La ciutat perdida, són les pel·lícules que veurem aquest dia en els cinemes d'Escanal Salat de Ciutadella.
Hi ha que dir que dijous, dia 25, a les 6:45, farem una preestrena de la pel·lícula més esperada d'aquestes fetges, com els Pirates del Caribe, La venganza de Salazar. Una pel·lícula on el protagonista, com sempre, és en Johnny Depp, i s'hi incorporen artistes tan bons i tan coneguts com Orlando Bloom i l'espanyol Javier Bardem.
En preestrena, torçat, què serà això?
Nosaltres farem la pel·lícula sencera.
Sí, la pel·lícula sencera. Bueno, això que té a veure amb aquests pirates que l'han sequestrat, que es diuen...
Almenys ha donat que xerrar i esperant que la gent vengui a veure-les en els cines.
Això serà una molt bona promoció, no? El fet de dir que l'anaran publicant per trossos...
Sí, dona aquesta impressió. No? Sí. En realitat, que haurà passat, però la veritat és que se n'ha xerrat més del que s'ha fet xerrat.
Sí, jo
no crec que això resti públic, perquè la gent, jo crec que la gent que li agrada aquest tipus de pel·lícules li agrada d'anar al cine i anar-hi quan s'estrena.
Exacte, molt bé. Això és dijous, dia 25.
Dijous, dia 25.
I després de que prestena, tenim òpera.
Tenim òpera.
Tenim òpera. Tenim I Puritani. Andreu Torres, bon dia.
Bon dia.
I Puritani, com us pots contar d'aquesta òpera?
I Puritani és una òpera romàntica, és música d'en Bellini, és una de les òperes més romàntiques que hi ha, especialment difícil per ser sopranos i els barítonos. I hi ha que dir que, a pesar de ser una òpera plenament romàntica, que normalment no sol acabar bé, aquesta sí que acaba bé. És a dir, en aquesta òpera no hi ha final que em maten a qualcú o que hi ha qualcú mort sempre, doncs aquesta no. Aquesta té un final feliç.
Ja diuen que és una òpera per tots els públics, eh?
Sí.
No hi ha morts. Molt bé. És una... es elaborem en diferit, em sembla que ja la...
Sí, aquesta es projectarà amb motiu de... Es celebra el Dia Internacional de l'Òpera, i l'òpera que han triat en guany per celebradors, aquesta, i Puritani.
Molt bé. Com us vas contar dels intèrprets, de la gent que veurem amb escena?
Aquesta producció que veurem és una producció del Teatre Real de Madrid i té un remellet de cantants de primeres figures com és en Javier Camarena, en Ludovic Tessier i en Diana Danrau.
Mm-hmm. És una producció d'aquestes clàssiques? Sempre t'ho demanen, si és clàssica
sí,
o si
volem... Sí, és una producció clàssica del Teatre Real de Madrid, és una gravació de l'any passat, és a dir, molt recenta, i va tenir molt d'èxit.
Mm-hmm. Molt bé. A partir de quina hora serà això?
Això serà a partir de dijous que ve, a les 8:30 del capvespre.
Després de que preestrena de Pirates del Caribe.
Exactament.
Molt bé.
Hem acabat els Pirates entrant els Puritans.
Mira, quina cosa més curiosa. Sí, Jaume, anaves a dir?
Sí, bueno, hi ha que dir que com ha dit Andreu, forma part de l'any internacional de l'òpera i el preu de les entrades també és especial. És un preu únic, a 9 euros, o sigui que és un preu molt assequible per tots els amants de l'òpera.
Que està més barat de lo que és habitual. Bueno, ja que seran de preus favorables dilluns i dimecres, seguim amb el preu favorable de cine, i recordeu que dijous tenim una sessió molt bona, tenim la preestrena de Pirates del Caribe, ja veurem què és que preestrena, i després tenim Ipuritani. Andreu, com sempre, gràcies i molt bon dia.
Hola, bon dia.
I Jaume també, gràcies, bon dia i bon cap de setmana, bones pel·lícules, bona opera i ja us veiem la setmana que ve. Adéu, bon dia.
Adéu.
I nosaltres continuem d'aquí uns momentets amb més coses. Recordeu que avui des del restaurant La Minerva de Mos és la copa i és el matí de Menorca.
Passió pel cinema. Espai patrocinat per Cinemes Canal Salat.
¿Estás cansado de pagar una electricidad cara y además tener un mal servicio? Contrata FENIE Energía y notarás la diferencia. En Menorca, 21 empresas delegadas y la Asociación de Instaladores Eléctricos SEIME están cerca de ti, te asesoran. Infórmate al 971 35 21 09.
Este domingo día 21 a las 9:30, hazte un hueco en tu agenda. El Club Gymnastic Ciutadella organiza una caminata canina hasta Cala Blanca. Trae a tu mascota y haz deporte. Salimos a las 9:30 de la plaza del gimnasio. Recaudamos fondos para la protectora. Puede participar quien quiera, aún no siendo socio del club. Anímate y muévete. Club Gymnastic Ciutadella, un gimnasio que se involucra continuamente para que consigas nuevos y saludables hábitos. Tu salud es lo que importa. Club Gymnastic Ciutadella, tu club de toda la vida. Ah, y aprovecha los últimos días del cinturón Slim Belly. Aún estás a tiempo de conseguir lo que muchos ya han conseguido, bajar el diámetro de la cintura. No lo dudes, es tu oportunidad. Colabora Grupo COPE Menorca.
Com cada setmana a la COPE i en el matí de Menorca saludem en Paco Perea. Paco, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Temes d'actualitat esportiva, temes del campió de la regional menorquina, l'Unió, i també campió de juvenils, que ara jugarà la fase d'ascens. Com us comptes de què club històric?
La veritat és que el club històric de l'Unió Esportiva de Mont aquesta setmana ha estat una setmana importantíssima dins dels seus anells esportius. Tancada ja la temporada regional, a la qual l'Unió conjuntament amb l'Unió Esportiva Sami han estat els dos principals protagonistes d'aquesta recta final per saber quin dels dos és qui s'enduria el campionat de Menorca de regional. Al final, per un punt, l'Unió Esportiva de Mont ha estat el guanyador. I aquesta conquesta d'aquesta temporada ja és el nombre 15 dins del seu historial des de l'any 20 que va començar a posar en marxa les competicions. Hem de dir que la temporada de l'any 20, per fer un record de la història, va ser la dècada aquella molt prodigiosa, perquè de 10 campionats que van fer en Menorca, 6 els van dur l'Unió, del 22-23 fins al 28-29, 6 vegades va ser campió. Després va tenir una ratxa ja un poc més tranquil·la, però el 49-50 i 50-51 van tornar a tenir dues temporades afortunades, en les quals va aconseguir també el campionat de Menorca i la segona, la 50-51, la fase d'ascens a la tercera divisió. La tercera divisió que en aquell temps era a nivell del grup de Llevant. Després va passar unes temporades dins la competició entre Llevant i també la Balear i arriba la fusió i allà s'atura un poc la participació de l'Unió. Però el 79-80, amb el nom del Seixland, ja torna a ser campió i aquesta temporada retorna després per participar a la tercera divisió dins la temporada 81-82. La 88-89 torna a repetir, però no aconsegueix l'ascens, però sí la següent, la 89-90, que va pujar a tercera divisió. Després ja passam a la 92 i de la 92 anem a la 16-17, que aquest any pues, ha arribat en aquest moment, després de 24 anys, el retorn a la tercera divisió, que serà possible sempre i quan pues, pugui superar aquesta fase de Balear, en la qual hi ha dues eliminatòries. La primera és amb el Sabrense, en la qual pues, que acaba de setmana, suposant que els petits problemes que hi ha podran superar i que verdaderament podrà estar allà a Sant Cervera per disputar el partit. I, per tant, desitgem a la plantilla que forma amb Juan Romero com a entrenador i a tots els seus components que tinguin sort en aquesta aventura i que, verdaderament, si l'any passat no va ser possible en Salió, que enguany pugui ser possible a l'Unió i que d'aquesta manera passar aquesta primera fase o eliminatòria, després de la segona, pugui retornar a tercera divisió com a equip gloriós i com a equip, diguem, que té un historial molt important dins del futbol balear. Però l'Unió no ha tingut només aquesta participació important que ha estat la regional amb aquest logro de la Lliga de Menorca i ara ja en fase d'ascens a tercera divisió a les eliminatòries balears, sinó també l'equip juvenil. L'equip juvenil, hi ha temporades que estava lluitant per veure si podia arribar a ascendir a la Lliga Nacional. Unes vegades perquè la sort no els acompanyava, unes altres per les circumstàncies, però no havia estat possible. Però aquest any ha coincidit regional i també juvenils que han aconseguit el campionat de Menorca i, per tant, tenen la fase sense necessitat de fer-se perquè és accés directe i, per tant, ja tenen una plaça a la Lliga Nacional Juvenil. Lliga Nacional Juvenil, que, com han dit algunes vegades, ja enguany serà un rècord de participació en 5 equipos, perquè, a més d'aquest, Unió, que suposant que farà tots els tràmits corresponents per poder estar inscrit, doncs també tenim els cas de Ciutadella, que és la Penya Ciutadella, el Ferreries, el Ferreries, els cas de Mó, que tenim el Menorca, i els cas del Villa Carlos del Castell. Per tant, aquests 4, conjuntament de l'Unió, seran els que participaran en aquesta competició. Ara en Quique Romero, germà de l'entrenador de la regional, perquè en cas ell, com a responsable de l'equip juvenil, la nostra felicitació a ell, la junta directiva i totes les dues plantilles, tant de l'Unió de Regional com de l'Unió de Juvenils, per aquesta magnífica temporada i esperem que a Mallorca, en el camp de Sant Cervera, hi hagi sort i aventura per l'equip regional i que d'aquesta manera tant juvenils com regional puguin estar l'any que ve a la nova categoria de tercera divisió.
Molt d'èxit i pels equipos de l'Unió. Paco, gràcies com sempre, bon dia i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
La Red Asistencial Juaneda Menorca informa a todos sus usuarios que el doctor Julio Ortiz Tudanca se incorpora al servicio de cardiología. Unidad de cardiología de la Red Asistencial Juaneda en Menorca. Ahora con los doctores Julio Ortiz Tudanca y con Carlos Sánchez Lafraya. En las consultas médicas de Ciutadella, Ferrerías y Mahón. Si practicas cualquier deporte para mantenerte en forma, revisa anualmente tu corazón. Realizar un chequeo cardiológico anual con una ecografía cardiológica, una prueba de esfuerzo, una analítica o un electrocardiograma es imprescindible para saber si podemos subir o tenemos que bajar la intensidad física. Si practicas running sin una revisión previa de tu corazón, pones en riesgo tu salud. Red Asistencial Juaneda en Menorca. Servicio de cardiología. Cita previa al 971-481500 de Ciutadella. 971-351115 de Mahón. Y al 971-373480 de Ferrerías. Trabajamos con todas las mutuas de salud.
Tuco y tú, tuco, tuco y tú.
¡Atención, Menorca! ¡Ya está aquí el nuevo Tuco! ¡Ya está aquí el mueble joven y el precio fácil con entrega inmediata! Y además durante 30 días por inauguración con 100 euros gratis para ti. ¡Ven y pídenos tu vale! ¡100 euros gratis! ¡100 euros gratis! Tuco, mueble joven y precio fácil. Más de 100 tiendas en España y ya en Menorca. Calle Sabaters 9, polígono de Ciudadela.
A la Copa i en el matí de Menorca, com sempre, ses cançonetes d'en Ben Marquès. Beb, molt bon dia.
Bon dia, Miquel, estimat.
Com estem?
Bé, i tu?
Bona festa, no? Com t'ho has quedat convidat? No,
estic content, perquè ve sí? un històric. De la música menorquina.
Un històric no veia.
No.
No vol dir, no, no el mateix, eh?
No, 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 una història de la música menorquina d'aquesta casa, també, perquè nosaltres coneixem els col·laboradors d'aquesta casa, la música que els agrada.
Sí, sí, sí.
I ja
sí.
Que dic que també hem tocat junts a Barcelona, a la sala Bòveda.
Què dius ara?
El 2007-2008, fem bon concert allà. Ell és Nedu.
Nedu Mascaró, de moments.
Nedu Mascaró, de moments.
Edu, bon dia. Però...
Hola, molt bon dia.
A Nedu sempre el veiem més tard, el veiem mitja hora més tard. No? Que, Edu, com va?
Bé, mira, encara de xicar.
Molt bé, està bé, som. Bueno, sempre que em veig personatges convidats perquè mos presenten una cançó i mos contin una mica... El que han fet o el que fan en el món de la música. Tu ets un músic de tota la vida, un bateria.
Sí, el que ara estic en stand-by.
Stand-by.
Sí.
Bueno, però tots els dies estàs en música.
Sí, això no? Sí, tots els dies estàs posant música dels anys 60, 70, 80, en els bar moments.
Exacte, que és aquí de vora la Copé. Bep et jove, sí, però m'assembla que també deu apreciar que la música dels anys 70 i 80 jo crec que és la millor època de la música, no?
És l'època millor que hem viscut de música.
Les 80 és brutal.
I encara 60 i 70 també.
Bueno, i tot té el seu...
80 ja va tirar més cap a música disco.
Jo som molt vuitantero, grups històrics del pop espanyol, i però, bueno, hem de reconèixer que els 70 també...
Sí, sí, era una època fantàstica.
Hi ha molta gent que ha influenciat amb aquesta música, sí, que sí, composàvem, sí, en aquests moments, no?
Exacte. Així? Sempre m'ho referim, sempre, quan hem d'agafar una idea, sempre agafem amb els anys 60-70.
Està tot inventat en el pop rock.
Sí. I, jo penso que no hi ha res inventat.
És de mamà, de lo que, sí, dels bons i dels grans.
Sí. El darrer que Nedo ha fet ha estat, bueno, amb les col·laboracions o la seva estada a la Morada Voltios, no?
Sí, exacte. El que ara jo estic en stand-by per, sí, circumstàncies de la feina.
De la feina. I però estàs preparant res? Vull juntar a vegades?
Sempre,
o no?
Hi ha idees.
Perquè tu allà dalt tens bateria i tens, sí, instruments i...
Allà
el 2005, quan la Morada Voltios van tornar, sí, no, us van fer de toloners a Passa d'Espins.
Sí, exacte. Sí, hem jugat diverses vegades.
Us van fer de toloners. El retorn de la Morada oficial va ser un dissabte cap vespre en Espins i nosaltres...
Sí, per costa de descàncer, pot ser?
No sé, però estem en Roca Castell a tope. Per veure amb vos, epa.
Sí. Clar, és que ells van ser, formaven part de la història de la música, els grups La Morada i els Voltios, o dir que tot s'ha de reconèixer.
Som, sí, de, sí, viejos pioneros, que diu.
Exacte, sí, sí.
O viejo, sí, rockero.
Molt bé, molt bé. I quina cançó no te voldries que
escoltéssim? Jo trobo, per sort, que és ara, jo trobo que posaria Jóvenes, de Cliff Richard i els Shadows.
Que és un
molt bon record.
Mira, jo aquesta cançó me'n record quan els bancs regalaven coses, quan t'hi posaven allò 100.000 pessetes, te regalaven, sí, una bateria, una vaixella o discos, i jo sé que una caixa regalava un disco de música, i una d'aquestes cançons era aquesta, aquí,
ai, no,
de Cliff Richard, sí.
I no feim propaganda dels bancs.
No. que els Mustangs la van cantar amb,
sí,
en castellà,
que eren una versió en espanyol.
Idò. És una cançó preciosa.
Això és de dalt de tot, és molt bons records.
Que en qualsevol moment la podeu escoltar en moments, perquè...
És una de les cançons que veuran bastant.
Idò, vinga, Edu.
Gràcies, Edu,
A moltes gràcies. Ja ho sabeu, sempre. While the flame is strong, 'cause we may not be the young ones very long. Tomorrow, why wait until tomorrow? 'Cause tomorrow sometimes never comes. So love me. There's a song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see? Our dreams should be dreamed together. And a young heart shouldn't be afraid. And someday, when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see? Your dreams should be dreams together, and a young heart shouldn't be afraid. And some day, while the years have flown, darling, then we teach the young ones of our own. Mm-hmm.
89.6 FM. Cope Menorca.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Cope Baleares bate récords.
¿Récord de qué?
De audiencia.
¿Y cuántos son?
Según el último EGM, 66.000 oyentes nos escuchan cada día.
¿Y qué escuchan?
Toda la información y el mejor entretenimiento.
Pues habrá que dar las gracias, ¿no?
¡Vamos!
¡Gracias a todos!
Molt bon dia, Menorca. En aquests moments... Molt bon dia, Menorca. En aquests moments a les 12:45 minuts i començam el matí de Menorca's Magazine de la Ràdio Menorquina. El recomençam en aquests momentets. Som en el restaurant La Minerva, en Esport de Mó, i estem a punt de començar la tertúlia d'avui, del nostre dia. Una tertúlia que mos farà arribar a l'opinió i els comentaris dels nostres tertulians que mos acompanyen aquí assegudats a la plataforma de La Minerva. José Barber, molt bon dia.
Molt bon dia.
José Barber, Antoni Febrer, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ana Marta Vidal, molt bon dia.
Bon dia.
I tenim també en Joan León, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dir, avui fem pla.
Avui fem pla.
Perquè mos donen teca.
Sí. Bueno, hi ha una mica de tot, molt bé. I de vinga, començarem a xerrar dels temes d'actualitat que hi ha, que n'hi ha molts diferents i variats. Diferents i variats temes d'actualitat, com, per exemple, el tema de la Menorca Taliàtic, per exemple, de la carretera, el que vols vulgueu, no sé, el que vos faci més il·lusió.
Bueno, hem passat per la carretera i la veritat és que no hem tingut com a massa dificultats, però déu-n'hi-do veure que els dos ponts aquests elevats que hi ha, els doblers que mos costarà, es tirar-los en terra, després d'una feina feta, tot un marge de carretera que està excavat, esplanat i fet esparat, tot això ha estat tirat per la borda, perquè el diari d'avui mos ratllava només del cost que tindrà tirar-lo en terra. Resulta que el resto que hi ha fet, que tampoc s'aprofitarà, també crec que deu tenir un cost, això. Me sembla que això es tirar els doblers.
Trobeu que es tirar els doblers, això?
Hombre, tirar els doblers, és que jo diria que sí. Jo podria estar un pot d'acord, però, evidentment, sí que totalment en desacord, perquè el que diu el diari de 1,1 milions... hi ha que afegir no el cost de demolició només, sinó el que representava després per part de molt. Jo el que crec és que quan una institució democràtica ha fet una proposta i s'ha aprovat en tots els requisits i s'ha començat una obra, jo crec que políticament normal, no anormal, sinó normalment, una cosa començada s'ha de acabar. Per tant, jo crec que, en el cas concret de l'Argentina, l'impacte visual d'aquell futur pont, que no és una rotonda, sinó que és un pont, evidentment, jo personalment no me fa cap nosa que l'haguessin d'acabar, per no sols perquè ja s'ha començat, sinó també per evitar en el futur possibles problemes de circulació, com podria ser accidents, del que d'una manera frontal a un puesto, com hem vist aquesta setmana, que en els mitjors s'han produït més d'un fet, seria una manera que, com a mínim per seguretat, acabar sobre, permetre l'accés a l'Argentina i aquest pont, en certa manera, tampoc desdiu d'aquell que hi ha per l'entrada de Ferreries quan devies de ser general. Per tant, jo crec que...
Estàs d'acord amb jo, Ido?
No, jo crec que se té que acabar una part començat. El que no està començat, que per interès, diguéssim, de determinades circumstàncies, si no entraré a valorar-les, inclús d'inundacions...
I coses que estan bé, com per exemple el Pilar, l'entrada del Pilar.
Exactament.
O la volen modificar, quan és una cosa que està bé?
Per tant, jo crec que...
Això es tira els doblers.
És una manera de que hauríem de ser més racionals i no jugar amb una idea totalment política, perquè tu ho has fet i jo vaig en contra, sinó senzillament una cosa començada, acabar-la amb les millores pertinents.
Marta.
Sí, jo crec que la democràcia té un problema greu quan la gent es pensa que jo ho he fet i ara ho vull fer d'una altra manera. No, no, el Consell Insular és una persona jurídica diferenciada de les persones que en cada moment el governen. Per tant, una decisió del Consell Insular és una decisió del Consell Insular. I un govern que entra posterior i no pot modificar aquesta decisió. El tema de que si hi ha un informe de que si realment era inundable, bé, tot això em pot semblar bé o malament i puc estar d'acord o no d'acord, però ja és casualitat que la principal promesa de qui guanyés les eleccions que està governant ara fos aturar les obres. Justament, quina sort han tingut que hi ha un informe que justament diu ara en aquest moment que allò no es podia fer. Jo, particularment, m'ha semblat molt de greu, però no me lo creo. Per una altra banda, en un nivell d'oportunitat tècnica, jo, evidentment, no sóc enginyera, però sí que un carril enmig, que està enmig dels que circulen en el sentit contrari, que ha de cruzar l'esquerra, això és perillosíssim i és un desastre. Això estava a Horizonte, aquí a l'urbanització Son Vilar de Ciutadella, i quan hi va haver un accident que van morir quatre joves per un xoc frontal de dues motocicletes, instantàniament van fer una rotonda i van eliminar aquell carril central. Per tant, fins i tot també en el terreny de l'oportunitat de la decisió, particularment la rebutjo, em sembla que és perillosíssim i que es tira enrere com els crancs. Si és malversació o no de doblers públics, doncs penso que és una cosa que hauria de dir la Fiscalia i, per què no, sí que hauria d'intervenir. Perquè si algú s'ha equivocat d'alguna manera tan notòria com per fer coses que no s'havien de fer així, doncs escolta, que se dejen de tirar d'un lado para otro i que s'investiri.
Bueno, José?
Sí. Jo crec que ens hem de remuntar quan se va començar aquesta reforma de la carretera de Moló a Lomó. Vull dir que jo crec que la problemàtica que ha tingut els que governaven en aquell moment va ser que ho van començar tard i no ho van acabar. Perquè les coses se comencen i s'acaben dins la teua legislatura. Perquè si després venen els altres i estan en contra, ja l'han fumuda. Jo amb aquest tema me preocupa molt les declaracions que hi ha del conseller de Mobilitat, que hi ha tres opcions, sembla ser, que n'hi ha dues qui se manté el que és aquest pont, aquesta no cruzar a giro a l'esquerra, però és que el que sembla ser que ells aposten en aquests moments l'equip de govern és per enviar l'informe que ho tenen d'enviar a Medi Ambient i que volen fer com si faguessin el mateix que hi ha la sortida, vull dir, la desviació cap al migjorn, que és un verdader desastre. Vull dir, giros a l'esquerra és molt perillós i jo no me cansaré de repetir. Jo tinc un amic que el van matar amb un giro a l'esquerra, que era Antoni Beltrán, que anava a l'Argentina i va venir un loco, o no el van veure, i el va matar. Què va passar l'altre dia en aquest accident? Van tenir la gran sort que aquesta família, que era sa mare i tres criatures, no se van fer res, perquè hagués pogut ser un verdader desastre, perquè aquest qui anava, ja ho sé, anava col·locat, droga, begut, tot aquest tinglado em sembla molt bé. Però quan ratllem de rotondes o quan ratllem de passos de desnivell, això evites el perill. I no mos han de queixar, i mos haurien de queixar, perquè segons els sants, els encens, i me referiré a una carretera de 5 quilòmetres, que nada menys hi ha 9 rotondes, i se va fer en l'època socialista, els amics d'Antoni. Vull dir, què són aquests d'aquí va, de Sant Lluís a Mó o de Mó a Sant Lluís?
Molt bé. Hi ha una cosa a dir, també, en raó, i aprofitaré perquè has dit això de les drogues i companyia. Quan un conductor dona positiu en drogues, amb alcohol i altres substàncies que no sabem, resulta que és un atenuant. Quan hauria de ser un agravant? Perquè aquest senyor s'està col·locant. A més, si jo tinc que anar per la carretera, m'estic més col·locant-me, perquè si tinc un accident,
no, Toni,
si vaig
no
col·locat...
No, perquè, Joan, aquí no, perquè hi ha un tipus que és la conducció sota els efectes d'alcohol. Sí, per tant, sí. És un tipus...
És un agravant.
No, en aquest cas no, en aquest cas no. Per als altres delictes sí, però en aquest cas no, en aquest cas. Perquè pujar-te al cotxe begut és un delicte en si.
No me cansaré de repetir-ho. Dos ciclistes. Una condena en el culpable, donant positiu en drogues i en alcohol, i faguent trompos per la carretera abans d'arribar-hi. Resulta que va ser una condena d'un any i mig de presó. Dues morts.
Qualcuna que et digués, diu, amb la quantitat d'artilugis que duen els cotxes moderns avui en dia, que no hi hagués un artilugi que detectés a través de saló si vas borratxo o si vas drogat i que no s'arranqui.
Sí, però hem de veure, és el que no hem de fer és veure, si tu condueixes.
Exactament.
Jo
bueno, si has begut, no
comentava la vegada que hi va haver esport de Moa, que va ser els dissabtes, en la matinada, hi va haver una vegada apunyada feta i tothom anava col·locat. I això m'ho puc dir jo, perquè la manera de caminar ja veu si van col·locats o no. Policia Nacional, policia local. Hi va haver gent que es va posar dins el cotxe i se'n va anar. I no li van dir ni mo. Tu què trobes que pots deixar agafar qualcú un cotxe quan estan col·locats? Vull dir, multes. Multes i multes. I llevada de carnet. I si fa falta, presó.
Clar. Bueno, el tema de carretera ja liquidat, de momentet. I de vinga, un altre tema d'aquests polèmics d'aquestes darreres hores. No seran patrimoni de la humanitat de moment, però potser d'aquí dos anys, perquè ara tenim temps per refer l'expedient. Qualcú diu que ja tenim una feina feta i que bueno, ara haurem de fer aquestes recomanacions d'aquests senyors d'Icomos.
Però som telaiòtics o no som telaiòtics?
Encara no,
perquè
encara,
ja
encara no. No, encara no, encara no. Bueno, oficialment no som patrimoni de...
A veure, l'única candidatura que hi queda a Espanya és la de Menorca. Resulta que ara ens han sortit dos grans. I aquests dos grans són dos talaiots que hi ha per Mallorca. Verbigràcia. Si a Mallorca tenen dos talaiòtics i ens declaren patrimoni de la humanitat, Menorca i Mallorca, els duros quedaran a Mallorca i s'ha acabat la història. M'enteneu? I per això jo crec que esperaria una altra oportunitat.
Tu te'n ruega que la mà ningú pot xerrar.
El problema és que tenim escalamà la romana,
estem, mira,
que en ladro, el ladro ha mostrat de massa bé.
Hem de dir que som a la Minerva, a la plataforma que està dins la mà, que està en la mar de bé.
Ningú pot xerrar.
Havien agafat la bioterminà i que ara m'ho repartien les coses bones que m'ho han preparat. I ha estat un moment que ha coincidit que tothom està en la boca plena. Bé, però ara ja està resolt.
Menys jo. Menys
jo crec que, per una banda, és una decepció, perquè realment és una cosa que tothom us feia molta il·lusió i és una decepció. El projecte estava molt treballat, la gent havia treballat molt i ha estat una decepció. Per una altra banda, doncs, l'enhorabona a l'equip de govern, que el mateix dia que va sortir a fer la roda de premsa a dir doncs, la mala notícia, doncs dir que s'han reiniciat, que saben que tenen un termini de 6 mesos per enllestir aquest expedient i que estan manos a l'obra i aplaudir aquesta capacitat ràpida de reacció i doncs, desitjar que en aquest moment doncs, es faci l'empenta també política necessària, potser de perseguir més a la gent, si hi ha que anar xerrant aquest o no hi ha que anar xerrant aquell o fer-se una mica alcançat en aquestes situacions, doncs ho haurem de fer. Però l'enhorabona, ho lamento, i l'enhorabona a la vegada.
L'enhorabona li poden donar en el que havia de dur el dossier de tot el que era els jaciments arqueològics i estudis arqueològics, tot, que la reina emèrita va demanar, es va interessar per això, i resulta que fa mig any i encara no li ha arribat res, ni un fil.
No en sé res.
Idò.
El diari ho dona, això.
Només he vist la digital.
Això ho diu...
Es va interessar per el tema i era un vot bastant bo.
Hombre, i una empenta forta.
Una persona que pugui ratllar bé d'aquest tema i resulta que no li han enviat absolutament res.
I per quin motiu?
No se sabe.
Pot ser que
perquè com ambaixadora, com la reina emèrita, amb un tema que és l'única de la família real que tothom respecta, per cert, mesquineta.
Crec que se'l mereix un respecte perquè és una dona.
No, sí o no,
és una dona que està implicada en la cultura.
Una senyora.
Per això, que si ella us volia ajudar, doncs era una bona ambaixadora, no?
Boníssima.
Sí, jo abundant...
Doncs llavors ja no dono l'enhorabona, l'he retirada.
No.
Retirada l'enhorabona.
Bueno, jo crec que la feina s'ha fet, crec que la feina està ben feta. Suposo que han deixat molt de flecos, en certa manera, sense pura tocar. I l'excusa sembla ser de que només, no sols Menorca, es reserva en aquest sentit de...
Que hi hagi cultura talaiòtica.
De cultura talaiòtica, sí. Sinó que la cultura talaiòtica, evidentment, està en tot el Mediterrani, però allà on s'ha concentrat i més se visualitza
a la Menorca.
Per tant, la insinuació teua en relació a Mallorca la podria entendre des d'un punt de vista polític, ha interessat en potenciar més l'illa gran que l'illa petita. I amb això, si es deve que una ambaixadora potencialment importantíssima com podria ser la reina emèrita no se li ha fet arribar el dossier ni se li ha insistit en que fagués la propaganda que cal per fer per Menorca, evidentment qualcú
colco hauria de dir
de donar explicacions.
De donar explicacions o una certa responsabilitat.
Mira, ho sé de bona tinta, ho sé de bona tinta, perquè tenc amistat dins el món de l'arqueologia, tenc moltes amistats.
Sabeu que eres a casa real,
que tenies amistats. I tenc que donar senyora bona, tenc que donar senyora bona. Per la gran feinada que hem fet, na Montserrat Anglada, Contestat, i altra gent, el seu equip, tot el seu equip, tota aquesta gent ha fet una labor que és impensable, que sacrificant moltíssimes d'hores, perquè un parell d'interessats de sa illa germana mos facin malbé aquestes coses d'aquesta manera.
Però creieu que han estat els mallorquins?
Sí, senyora.
Ai, jo no m'ho crec, això.
Mira, l'administració dels doblers passa per declarar Patrimoni de la Humanitat les Illes Balears. Des d'aquest moment, Menorca ja no disfrutarà de cap duro. Només ho disfrutarà Mallorca. I això està ben aclarit. I a Eivissa, no n'hi ha de cultura talaiòtica. I com ben igual que aquí, cultura púnica, hi ha dos casos.
I a Mallorca, que en tenen un i mig.
I a Mallorca tenen dos talaiots.
Vinga, José.
Que no sé per on són, però bueno.
Com ho diuen això els menorquins, que fa molta gràcia, de no sé què mallorquins, que té un cert ritme?
Solen dir, Marta, ja els mallorquins tenen dos problemes, que són els mallorquins i la tramuntana. Sol diuen. Això és una...
Mira, hi ha una cançoneta que diu que Menorca terra de pins i Mallorca terra xorca. Que hem de fer una socorrada d'herbissons i mallorquins, això...
Però és fantàstic, perquè maonesos i ciutadallencs només es posen d'acord quan critiquen els mallorquins.
Però clar, és que són els qui mos foten.
És que ja només hauria faltat que la reina hagués regalat un tema a un equip de govern suposadament republicà, no? Bueno, bé, és igual. Tots són bromes. José, digues. José.
Sí, ja, referent en aquesta, jo diria, gerro d'aigua freda, com vaig dir ahir, jo la veritat és que estic il·lusionat, com estem la majoria d'entitats i menorquins, que tinguéssim aquest tractament. Però, a més, hi ha un tema que jo m'agrada molt, perquè ha sortit del Partit Popular avui, ha fet unes manifestacions i ha dit que està al costat de l'equip de govern del Consell Insular per tirar per endavant, que si no ho fem el 2019, que sigui el 2020. Però jo aquí sempre el que ratllam el símil dels estudiants, i aquí hi ha un que està professor, el símil dels estudiants, jo m'agrada que l'estudiant d'aquell estudiï cada dia, que no se prepari només quan venen els exàmens. M'explic. Aquí han fet una gran feinada amb el tema talaiòtic, tema basílica paleocristiana, vull dir que han fet una gran feinada per donar una imatge, una foto fixa, en vez de fer un vídeo llarg. I m'explicaré. Jo fa... l'any 2012 vaig fer un article sobre la basílica paleocristiana de Torelló, que era de vergonya el que hi havia, de brutó. No manteniment, rovell per tots els costats i de passo també li tocaven el talaiot de Torelló, que també allà hi havia unes pintades, a dalt hi havia una senyal d'aquesta, pecats avions, no li piguessin un cop. Vos imagineu, damunt un talaiot, una senyal lumínica perquè els avions no li peguin. Vamos a veure, això ja és demencial. Que va passar això era el 2012. Però aquesta mateixa pel·lícula jo la vaig denunciar el 2010. Que no hauria de ser ara, ja que el que diuen un dels 8 punts aquests que mos critiquen és la limpieza, que ho han dit 50 vegades. La limpieza. Hauria d'estar immaculat. Tots.
Els cartells en condicions i
tot. Tot en condicions. I aquí no ho fem. Aquí el que fem és aquest mal estudiant.
Mira, te'n vas a Cerdanya i en vas de talaiòs
i norats. Sí.
I resulta que al costat dels norats hi ha restaurants, al costat hi ha puestos per serveis normals i corrents d'aquesta gent, hi ha autobusos que fan les visites guiades, tenen una altra concepció, i aquí tot és bla, 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 i re, re, re.
I què ha passat quan va venir el comitè aquest d'Europa d'Iconos, què és Iconos?
Icomos.
Van venir aquí i li van mostrar tot, però clar, aquests van anticipar quin dia vindrien i que els hi haurien de mostrar. Això hauria de ser com els inspectors bancaris d'aquella època, o els gourmets de seguir a Michelin, que no telefonen al Lázaro i li diuen, mira, mañana vengo a comer. Venen mengen i quan han acabat de menjar
firmen,
firmen i diuen
I,
fa, són de seguida.
I fan s'informe.
I fan s'informe.
Molt bé. Dos anys tenim per esperar a veure com es diuen ells.
Esperarem que arribi millor a bon port, perquè en aquest port d'Amó, on vaig a central aquesta que en Josep, de certa manera, li molesta tant i veig dos ventiladors aturats.
Sí, però
no
mira cap a l'altra banda, a veure què veus. Mira cap a l'altra banda, a veure què veus. Un port meravellós. El segon port natural més guapo del món. Bueno, el més guapo, però el més gran.
Perdona que tinc que discrepar amb tu.
No,
discrepar amb tu.
Deixa'm
anar. El segon port millor del món.
Tornem a xerrar dels mallorquins.
Mo és el primer port del món.
Ara.
Primer port del món.
Bueno, i ja que
busco... Jo som de Menorca.
Sabeu què deia...
Jo som de Menorca i no dono el primer puesto a ningú.
Sabeu què deia el almirante Andrea Doria, és italià? Julio, agosto y Mahón, los mejores puertos del Mediterráneo son.
Bueno, xerrant de ports, en prosses platges, es veu que no estan en tan bones condicions, perquè me diuen que demà matí, a les 10, a Cala Blanca, hi ha una concentració o manifestació d'empresaris, residents i persones que troben que tal dia com avui, un 19 de maig, la platja de Cala Blanca, el Manco i altres, no poden estar així com estan, plenes d'algues pudentes, que són molt naturals, que ara el govern Balear fins i tot dona suport en el Consell Insular amb aquesta política de neteja, però que un turista, m'assembla jo, que no ve aquí per anar a una platja podent amb algues molt naturals. M'assembla jo, que trobo a vosaltres. Joan, tu què és de ciutat?
Jo demanaria en el Consell Insular, ja que està tan donat a fer estudis i regalar doblesa en aquestes coses, abans que ha descobert de l'estudi que devia fer, perquè supos que el devia fer, potser no l'han fet, perquè és que a mitjan estiu la platja de Cala Blanca tornava verda, les aigües. Quan descoberten això, de per què tornava verda l'aigua de Cala Blanca?
És una alga, em sembla que el que ho fa passa el mateix. És una alga que amb la temperatura fa que es posi verda. Però bueno, la posidònia a l'arena se pot retirar, després la tornen a posar a l'hivern perquè amb els temporals no se'n vagi. Jo penso que es poden compatibilitzar les dues coses. Es pot compatibilitzar el valor de la posidònia per protegir les platges, perquè és així, això sí que està demostrat, que si no les arenes acabarien desapareixent. Però bueno, els mesos d'estiu, que a més normalment no hi ha temporals, o n'hi ha un o mig, doncs es pot compatibilitzar, perquè jo no sóc una turista que ve a mirar les platges, que també, també pels turistes, però fins i tot pels residents. Jo m'estim més anar a una platja els dos mesos i mig que nado cada any i trobar-me que estan netetes i sense algues. Jo,
jo tinc un problema amb el tema de platges. No són de platja, són més
de
cala. I això que vol dir? Que jo no puc fer una valoració de lo que hi ha, la posidònia, jo diria algues d'aquestes que estan damunt serena. Però un amic meu ahir me deia que sí que és habitual d'anar a platges, que li agrada anar a sa dona, que sol anar bastant a sa platja d'Esgrau, aquí del nord de Menorca. I deia que se pot alternar, vull dir, veure que l'alga està allà damunt, però perquè després quan t'entres i te'n vas a prendre el bany, tens aquella aigua que està cristal·lina. Diu, i si és gràcies a que les algues aquelles que tenen allà damunt, per això ben arribat sigui. Vull dir, ell és una persona bastant acomodiada, vull dir que no és exaltat, vull dir, i jo també li puc donar la raó relativament.
Mira, jo crec que amb el tema de les algues aquestes i les arenes, jo ja tenc 60 anys i tota la vida he vist alga a les platges. He vist l'amo un gall que agafava el carro i cada dia anava a la platja, carregava d'algues i se'ls endua. La gent feia net les platges i les platges estaven netes. Arena n'hi havia sempre. Quan venia una tramuntanada, a lo millor te deixava una platja plena d'alga, però després venia un altre temporal
i se l'endua.
Vull dir, era un procés natural.
Les algues també...
Jo no sé ara que tanta punyeta... Les algues et necessitem tant.
Joan, és que jo no ho sé, i tu demana.
Vinga, va.
Vull dir, les algues, perdoneu, jo m'assembla que fa bastant de temps...
Que bo que estàs jamón,
que anava molt bé per anar en els camps, a les finques, perquè aquella alga era una cosa que era bona pel bestiar. Jo no sé si és així o no és així. Vull dir...
Per tapar les patateres, ho empraven els pagesos, i per fer en terra el llit de les vaques... també n'hi posava.
Ara, el que sí que deia l'altre dia Miguel Àngel, el que havia passat a una platja d'aquí de Menorca, que hi havia barella, i per llevar la barella, en vés de llevar-la, la van mesclar,
i va podir més.
No,
perdona, no, a una platja no, a la millor platja de Menorca, a Cala Galdana.
Galdana.
A Cala Galdana.
A la millor platja, que tu ben veu que és de Ferreries.
I tot, ben bons. Sobretot la banda de Ferreries.
Jo discreparé de quasi totalment us anem a
tu ets un pilota.
No, no seràs un pilota, anem a veure. Salga la Posidònia, a part de preservar la arena, és font d'arena, demostrat. Segona, el govern balear, amb l'estudi que té, en els fons dona la raó a determinats ajuntaments que diu que salga serveix per preservar la alga, que no se l'endugui una punentada, no una tramuntanada, sinó una punentada, i a més, ha de servir per preservar en el futur. Jo estic d'acord en que els interessos urbanístics, per una banda, dels hotels, per una altra, del que saben en els estrangers perquè venguin a visitar Menorca i expliquen platges com Calan Turqueta, Macarella, tal i qual, amb una sense algues, amb una aigua cristal·lina i una arena preciosa, quan venen els mes de maig, això és totalment un engany. Per tant, han de ser serios en el que venem i el que se troben. El que sí és de bo és que si és principi de maig les platges han d'estar netes, en teoria, no pot ser que totes les platges dia 1 de maig estiguin netes, perquè el que van han de començar. Ara, el que sí que és de bo és que antigament, que jo recordi, quan hi havia un concessionari de maques que feien pagar X, resulta que aquell que tenia la concessió s'encarregava, en certa manera, de netejar la platja perquè els estrangers que posaven les tombones ho tinguessin molt aclarit. Jo me demano demanar la responsabilitat en el Consell o l'Ajuntament, pot ser que sigui tot realment legítim i legal, però també crec que una associació de gent que empra la platja com a reclam turístic per ells fer negoci, també podríem posar d'acord amb l'Ajuntament qualque cosa a l'abast per aclarir l'assumpte. En el cas concret de que demà dius que Cala Blanca hi haurà una associació, me sembla que entre restaurants que hi ha que se n'aprofiten,
i hotels,
les coves que hi ha, i els dos o tres hotels, ha, que no siguin quatre,
hi ha tres hotels,
me sembla que l'Ajuntament podrien aclarir per embellir i donar suport a SOME i a tots els que aprofiten la infraestructura perquè això se solucioni i no ser tan durs de demanar, en certa manera...
En els que ets interesses, en els tres hotels i en els grups d'apartaments que hi ha, els interessa que les platges diguin netes, però ells també hi han de posar la seua.
A veure, segons t'he encantat jo, la Posidònia no s'agafa i es destrueix. La Posidònia és cosa valiosa. S'agafa, es reserva, sí, i després es torna a col·locar. Per tant, si la Maquero de Turno fa uns anys agafava la Posidònia i l'embalava a Cuenca, doncs això tampoc me sembla bé. Si és una cosa que té un valor ecològic, es té que preservar per després tornar a col·locar. Aquesta responsabilitat no es pot traspassar a un tercer. Mm. Tampoc estic d'acord que a qui li interessa per fer negoci que estigui la platja neta, perdona, a jo m'interessa, i jo no és un negoci ficar-me a la platja i trobar-la neta. Jo m'agrada que estigui sense algues en sistiu. Jo crec que això és una obligació de l'Ajuntament. Que es poden arribar a acords públic o privats? Doncs sí, potser sí, però també una altra observació. Caminem a una via on el model turístic a la vegada està més distorsionat, perquè ara tot això de les vivendes turístiques, el perro pichichi qualquiera alquila turísticament a su casa, ve a ser jarabo de Podemos. Per tant, si a SOME té que pagar una part de les algues, en jarabo també.
Molt bé. Però aquí hi ha una cosa. Jo estic d'acord amb tu, Marta, en que sigui una cosa que s'ha deixat de preservar. Però la Posidònia verda és un ésser viu. I la alga que coneixem, la Posidònia, aquesta marrón que s'habita damunt l'estall de l'aigua, és un ésser mort. Aquest ésser mort, la Posidònia, és mort cada any. Cada any n'hi ha més. Si nosaltres preservam aquesta i a més se'n mor més, de cada any en tindrem més d'alga. l'alga que lleva és morta, aquesta se renova perquè se'n mor molt més d'alga. Vull dir, no tenim per a què reservar cada any l'alga i després tornar-la a posar perquè si hi afegeix qui més alga morta. De cada vegada en tindrem més.
Jo no sé com ho fan, però jo tinc entès que la reserven i després la recol·loquen.
Sí.
Jo tinc entès que és així.
Però
i jo...
sempre se'n mor
però,
més.
Però jo amb això no entraré. Això és una qüestió d'un biòleg, Marí. Jo aquí què sé el que serveix per preservar l'arena. Jo el que tinc entès és que, i a més té tota la lògica, que si tu col·loques una capa d'algú damunt l'arena, quan ve una tramuntanada o el que sigui, un cop de mar, el que s'endú és allò, i no l'arena, que és una substància morta però biodegradable, que per cosa servirà per fer plàncton i aquestes coses que els agraden a les balenes.
S'endú serena, igual.
Bé, en Joan ha dit una cosa endavant. Que l'humor, si s'ha comat de un mar, són més morts.
Més morts?
Sí. El que sí que evident és que tot allà hi ha un equilibri. El concepte queda clar. S'alga que passarveix, un altre any, evidentment, també n'hi haurà.
I que a vegades tindrem més.
Perquè la pradera de Posidònia és de bé que va acumulant. N'hi ha d'haver una que s'ha de retirar, una altra a determinada platja, si no hi ha molta producció de Posidònia, n'hi haurà menys, per tant, es té que guardar, però a determinades platges, jo penso, per exemple, en Sant Saura, hi ha una pradera que expulsa quantitats industrials de Posidònia morta, sí que es deva que aquesta, antigament,
s'endú
al camp i hi havia un equilibri dinàmic, ho diran d'aquesta manera. I jo crec que, amb els estudis d'avui en dia i els mitjans que hi ha, això es pot solucionar. Donant temps en els temps, però jo el que no vull és que s'engani en els visitants dient que tindrà una cosa idíl·lica i es troba després amb un problema que no és real. Anem a la realitat i diguem que determinades platges, fins al mes de juny o juliol, hi haurà alga perquè és natural i les institucions no la poden llevar. I si estan venent platges verges,
que
sàpiguen
poden...
que la virginitat d'aquesta platja implica també que hi ha d'haver Posidònia.
Bueno, a veure, la virginitat em sembla fantàstica, però bé, no desenvoluparé el concepte. No desenvoluparé el concepte. Jo em sembla que aquí és un biòleg el que té que dir si afecta o no afecta retirar la Posidònia durant el mes de maig o només durant juny, juliol i agost. Jo trobo que no deu afectar llevar-la durant el mes de maig perquè a los hechos no remitimos. Tenim un clima fabulós en aquestes illes.
No hi ha temporals
de ponent. Per tant, el fet que es retiri o que no es retiri no és una qüestió de pedagogia en els turistes, és una qüestió de política pública, i que si els gasten els diners en una banda, no es gasten en una altra. Particularment, si jo tingués que prendre la decisió i els biòlegs em diguessin que això no posa en perill l'ecosistema de les nostres platges, que evidentment això, clar, jo ho faria i diria que el 1 de maig totes les platges han d'estar impecables.
Jo, me permeteu que l'altre dia a mitja hora vaig conèixer un biòleg, que és una persona que en sap, no diré el nom, en sap molt del tema, i deia que era ben necessari que la Posidònia la tenien de tenir controlada i no allò que la mori la llebre i la tiram. No, tenia d'estar ben controlada. I jo el que penso és una cosa, que amb el tema de la naturalesa, per molt que vulguem, jo me'n record de fa uns anys, que era quan solia anar a vegades per platges, quan anaves a la platja Sant Tomàs i Sant Adiodato, t'havies trobat qualcany que no hi havia arena. Mm. Havia desaparegut. I després, al cap d'uns anys, tornava a venir serena, ella tota soleta. És igual que quan tu vols desviar el cauce d'un riu. Vull dir, és molt difícil anar contra la naturalesa. Ara, el que sí que jo recomanaria, com recoman la feina aquesta de Menorca Talaiòtica, és que la neteja sigui tot l'any. Tot l'any. I el que deia en Miguel Ángel l'altre dia, que vagis a una urbanització, o no urbanització, o vagis com en Joan León, també va estar a un puesto, i que tinguis ganes d'anar en el servici i no hi hagi servicis.
No hi hagi ni un.
Que tinguis d'anar a cercar una mata i t'has d'amagar. i t'has d'endur ja un paper higiènic, perquè ja avui en dia ja Turquemós amb un tros de paper d'aquest d'estrassa
o una pedra
o de diari no, perquè
o
paper,
una pedra, o una pedra
no, i te pot, i te pot picar un bitxo.
Jo amb pedra no ho he fet mai, però amb paper de diari
de
sí.
Casa, tens que sortir
i
clarinet,
un dia
no,
se
dona no, no.
Dir, diu, i aquí, que són aquestes lletres que dus aquí de pedra, devia ser del diari que se va ferrar.
I has anat poc pel camp.
Bueno. Molt poc.
Bueno, Miguel Àngels, l'altre dia deia que pels camí de cavalls trobes de tot.
Sí,
de tot. Des de
llocs, i en Cidar.
Sí, sí, de tot.
Aquí mos queixam dels turistes, es cambruten. No, en Cidar, que no tenim tant de turistes, el camí de cavalls,
ara,
està d'aquella manera.
Després de la trail d'aquest dies, ser et dilluns, i pots anar a fer una volta per el camí de cavalls i veurem...
Ho solen deixar més o manco clarit, el que passa que col que boti a vegades de plàstic sigui queda per la banda, sóc cert.
Sóc
cert, sí, sí. Seguirem xerrant de ses platges perquè veig que el president de l'associació Blanc Grandia mos està enviant un missatge d'àudio en aquests moments i l'escoltarem en Pedro. Podien xerrar mentrestant a lo millor de ses primàries, no sé si vos interessa en Toni com
en Toni, que... segur, perquè deu haver votat a qualcú, en Toni.
És molt interessant, eh?
En Toni votarà. En Toni diumenge de 10 a 2 votarà.
En Pedro Sánchez votarà.
Amb un minut abasta, no?
Les primeres s'han de tard.
Sí, exacte. Ara ve en Lázaro, que frissa molt, perquè està, és un home molt ocupat. Si duim una cadireta... Espera, que el seguim aquí, el seurà aquí de vora. Molt bé, en Joan León se'l serà. I es... La chaquetilla, molt bé. A la cuina. No, no, i t'aïria bé, perquè és un buen manitas en la cocina, eh? Sí, sí, sí. És un moment de la cocina.
Buenas,
Lázaro,
¿cómo
estás? Buenos días. Bueno, si todavía no hemos comido, buenos días todavía.
Que no hemos comido, pero escolta, lo que nos ha sacado Lázaro, yo pienso que ya casi hemos comido.
¿Qué tal el...?
Estoy preparando, eh.
Ah, sí, muy bien, vale. ¿Qué tal se presenta el verano, Lázaro?
Pues yo, en principio está empezando.
Sí, sí.
Pero las previsiones parecen ser que van a ser buenas. Vamos a ver si es verdad.
A ver si se aprovecha, ¿no?
El depósito lo tenemos lleno de gasolina, las redes echadas, a ver qué pasa.
¿El año pasado fue tan bueno como se dice?
Mejoró un poco.
Sí, un poco, un poquito más.
Un poquito
solo. No hay que exagerar tampoco.
Sin exagerar.
No hay que exagerar, muy bien. Oye, el tipo de público que viene, el tipo de cliente que viene al puerto de Mahón, ¿es el mismo que venía hace años? ¿Ha cambiado la tipología del turista que se acerca a los restaurantes de Mahón?
Viene a ser lo mismo con algún incremento de francés, por ejemplo, el mercado francés que ha empezado a repuntar bastante.
¿Es buen cliente el francés?
Sí, muy buen cliente.
¿Los mejores franceses, italianos,
bueno,
españoles?
Para mí todos los clientes son buenos.
Bueno, eso sí. Eso de entrada todos son buenos. Hombre. ¿Y habéis cambiado vosotros la filosofía en cuanto a lo que servís a los clientes desde que abristeis hasta ahora? ¿Habéis incorporado cosas nuevas o lo que es bueno se mantiene y no hay que cambiarlo?
Se incorporan cosas nuevas según el mercado. Y nosotros, como trabajamos mucho con el producto de temporada y mercado, pues bueno, un poco lo adaptamos a eso.
La gente que venga hoy, por ejemplo, ¿qué sería lo que le recomendarías?
Por supuesto, el pescado que tenemos de aquí de la isla, fenomenal. Como el mero, por ejemplo, el rape, la langosta, porque ya estamos en temporada en cualquier formato, la vamos a hacer de cualquier forma, y los mariscos de aquí nuestros, como la gamba, la cigala, la escupiña, en fin, mejillón de roca, que ahora ya también es muy rico.
La gente que os viene estos días, supongo que todo el mundo quiere sentarse aquí en esta plataforma, ¿no?
Sí, es el, digamos, nuestro
punto
mejor
fuerte,
marco, ¿no? Y sí, es lo que más se demanda en la plataforma. Sí.
Yo no sé si nuestros tertulianos tienen alguna pregunta para ti, pero bueno, agradecerte que nos hayas acogido una vez más aquí en tu restaurante. Y nada, lo de momento, buenísimo todo, ¿eh, Marta?
Bueno, yo he venido por Marta, ¿eh? Porque...
No, te comprendemos, sí, sí.
Muchas gracias, Lázaro. Bueno, pues yo te quería preguntar, ¿notáis el incremento de visitantes en invierno? Yo creo que la desestacionalización es un hecho ya, ¿verdad?
Sí, yo este año me he sorprendido sobre todo con el mercado de la tercera edad, que hemos entrado en ese, bueno, a través de agencia, pero además la gente que nos ha venido, pues yo he estado encantado, porque la verdad es que es muy agradable trabajar con ellos y luego además vienen a descubrir cosas nuevas, que eso es importante. Sobre todo quieren probar lo típico, lo tradicional de Menorca y sí.
Que el precio es secundario más, que valoran más la calidad, ¿verdad?
La calidad, efectivamente.
Eso...
Y relativo al resto de mercados, también se ha notado un poquito más.
Uh-huh. ¿Y todavía la langosta sigue siendo el producto estrella de la gente que viene de fuera?
Bueno, es el producto estrella para el que que tiene la,
las posibilidades de exactamente pues,
no para todo el mundo.
Buen día, Lázaro.
Buenos días.
Ya sabes que el problema nuestro es que somos ya forofos de esta casa.
Lo que nos pasa... separan los colores, pero bueno.
Sí, joder, macho, ahora ya me recuerda, ya me recuerdas que eres de un Madrid, pero bueno, al final de este año Champions y la Liga, esto seguro. Sí. Nosotros ya veremos la Copa del Rey.
Los chupitos no los queremos
sí,
este año.
Sí, pero el gin tonic no lo vamos a tomar para celebrarlo. Lo que sí que te quiero felicitar de un plato que he probado últimamente en esta casa, que hacía muchos años que no lo probaba tan bueno como lo preparaban en Rocamar, en la época de José Borràs, el que está en Fray Rugger, que es la sopa de ceba. La sopa de cebolla, sí, bueno, el que nos está escuchando,
que la pruebe.
Venga, que la pruebe. Me sabe mal no recomendar la langosta, pero
esa hay que comer de todo.
A los bolsillos.
También que... lo hacemos con cebolla.
Sí.
Ya me bueno, es un honor que me compare con la familia
Rocamar, ¿eh?
De Rocamar, con Antonio y Damián y José, en fin,
muy
apreciados. Y bueno, la sopa de cebolla es un plato muy tradicional. O sea, y no tiene muchos secretos, sino una buena cebolla tierna y ya está, lo demás...
Yo aquí la langosta no la he probado, la verdad, pero lo que sí que recomiendo de esta casa es el menú del día. Cualquier día uno viene y por un precio súper razonable, me parece que son 17, ¿verdad?
18.
17-18,
con el IVA
incluido. Que tenéis el menú, se puede escoger entre una variedad de platos importante, todo está buenísimo y la verdad, a mí me gusta mucho venir aquí a comerme un menú cuando no tengo nada en la nevera, que es frecuente.
No, y también una cosa importante, que es el servicio. El servicio también un 10. La verdad que el servicio que tenéis aquí, tanto en cocina como en...
¿De cara al público?
Cara al público, muy bien.
Fantástico. Todo es mejorable, pero no está mal.
Lázaro, gracias y a seguir trabajando.
Muchísimas gracias, que pasen buen día.
Muy bien.
Y voy a hacer la langosta con cebolla.
Ah, muy bien, venga, vale. Gracias. Molt bé. Luca Busta, Busta, que en aquests moments en Pedro Capó de Blancàndria, aquesta associació de comerciar, us envia un missatge de veu i el anem a escoltar a veure com us da. Si vos posava els auriculars...
Hola, bon dia. Som en Pedro Capó, president de l'Associació de Comerciants i Hotelers de Cala Blanca i en nom de veïns d'aquí. Vull dir que el problema que nosaltres tenim és que Cala Blanca ara estan envoltant la platja 3 metres al rededor d'algues. El problema és que aquesta alga ara l'han coberta d'arena, poca que en tenim l'han coberta d'arena. L'estan cobert avui matí, a les 6 del matí ja hi havia les màquines que cobrien aquesta zona d'algues d'arena. Per què ho fan? Pues perquè saben que demà hi havia una protesta i per maquillar la platja, va ben dir. Bueno, nosaltres el que volem i que demanem és que s'enduguin totes les algues, que se posin allà darrere, que se guardin, que facin el que vulguin, però que després vos treguin l'arena que hi ha darrere de Valles Pont, que hi ha molts metres cúbics, i que ho posin davant. I que vos deixin una platja digna per poder rebre menorquins i turistes. Vull dir, nosaltres el que volem és la platja neta. No se tracta si en vivim o si hi traiem el suc de la platja, doncs pues no. Nosaltres volem una platja neta per... la gent de Ciutadella, per els turistes que han pagat per venir aquí, inclús que paguen una ecotassa i que ens hi donem a canvi. Per això nosaltres el que volem és netedat, platges netes. I que no me venguin a dir que les algues no són brutó. Les algues són brutó. Vull dir, ben igual que podrien ser les herbes a les voreres i coses d'aquestes. Vull dir que nosaltres el que demanem és això. I si no ho fan, nosaltres demà, ja a les 10 del matí, estem convocats allà una protesta i si no fan cap, serà la setmana que ve que tornarem a anar o anirem a altres platges. Bueno, molt bé, moltes gràcies per escoltar-me i...
Molt bé, Pedro Capó, molt bé. Estem acabant, ja?
Ja he començat i deixem acabar, en certa manera.
Sí, no, acaba.
O sigui, jo estic d'acord i el maquillatge és ben igual que una dona... que no és molt agraciada, es posa un maquillatge per ser polida, resulta que no és natural i engana a la gent. Per tant, si el que has dit és de bé, rebuix totalment el fet de que ara tirin arena damunt salga per maquillar, per fer una foto i dir que no passa res. La veritat és que les fotos antigues demostren que hi ha alga. Aquesta alga es té que llevar. Jo són els que consideren que no és brutó, sinó que se tenen que llevar i que facin els esforços necessaris per fer una platja digna. Sigui el qui sigui qui comanda o deixi de comandar. El que no pot ser és maquillar per enganar a la gent. I, a més, tens tota la raó del món quan dius que en el pont hi pot haver tonelades i tonelades d'arena i aquesta arena amb unes màquines es pot tornar a posar a la vorera de la mà o reomplir la platja. Altres països, com per exemple l'illa germana nostra, Mallorca, és capaç a no sols treure l'arena de la platja, sinó treure arena de la mà
per omplir la platja.
José, 30 segons.
Jo que estem rellant ara de foto, jo ara el que estic és, m'agradaria saber com ha acabat el tema de la foto.
Quina foto?
De les autoritats que tenien
d'inaugurar
en esport.
No sé quin d'inaugurar.
Que resulta que la Figuera no havia pogut posar la terrassa en marxa perquè tenien de fer la foto per inauguració. Vull dir, dos dies o tres dies sense facturar la feina de la Figuera, i ara perquè les autoritats tenien de fer la foto. Patètic. Bueno, jo, senyors,
si
patètic.
Si un minut per acabar. Només tinc una cosa a dir. Una escoltadora nostra de Ciutadella m'ha telefonat o m'ha dit d'una manera reiterada que digui que l'Ajuntament de Ciutadella tal vegada ha llevat les paneres de les cloaques, però que hi ha moltes rates que es passegen. Una, concretament, els de la plaça de la Catedral, l'altre dia, on el lot de Ciutadella amb una cosa a la baba de matar, demanar una bossa de plàstic per posar-la dins
no. I fer-ne... Que no se n'entremin els animalistes, que no se n'entremin els animalistes, que tindran problemes.
Vinga, mos ho ha passat molt bé avui a la Minerva i ja han d'acabar perquè són la 1:29 i 45 segons. La música de fons ja mos sonarà, mos sona de fet. 3 minuts d'informació i després el mirall amb Antoni Fullana i el seu equip de col·laboradors. Gràcies a l'altre alcaide i tots els seus col·laboradors de la Minerva. I fins un altre. Molt bon dia, adeu.